El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença, com sempre, aquesta hora, la tertúlia del Gall del Monestir. Amb nosaltres avui tenim a l'estudi Ramon Bernils, Josep Maria Vallcells, Joan Alsina, Joan Ramon Armadàs i Jordi Piella. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Després que el fiscal general de l'Estat, Eduardo Torres Dulce, obtingués el suport de la Junta de Fiscals per tirar endavant la querella contra el president Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega i la consellera d'Educació Irene Rigau, pel 9 de novembre, la Fiscalia de Catalunya està a l'espera de rebre-la. Són els fiscals catalans els que, tot i que s'hagin oposat a fer-ho, hauran de presentar la querella al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I ara s'obren diverses opcions. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya podria no admetre la tràmit si considera que jurídicament no té fonament. En el cas que sí que l'admeti, podria investigar, veure que no hi ha delicte i arxivar-la, o bé veure-hi delicte i obrir un judici. Amb tot, sembla que la Fiscalia no demanarà mesures cautelars com podrien ser la inhabilitació del president i les conselleres. Posat sobre la taula com estan ara les coses, però tenim molt més debat sobre la taula també. M'agradaria saber les opinions, perquè em sembla que aquí hi havia un esmorzar en joc, no, Joan Ramon, de l'últim
l'última setmana. Avui em pagarà el cafè i el bocata
avui
de formatge.
No, avui no, encara no està devengat. Estem molt a prop de que esdevengui l'esmorzar que probablement us deuré la setmana que ve.
T'ho accepto.
Tot i que, a lo millor m'acullo a l'opinió de la Fiscalia Catalana i de les lleis catalanes, i si voleu esmorzar, a lo millor m'heu de posar una querella.
No, aquí no hi ha indults, que això que no te'l dunyes, eh? No pot ser això.
No, em sembla que aniré fent Guardiola.
Sortint, més enllà de les apostes.
Sortint del terreny personal, bueno, és com bé auguràvem alguns la setmana passada, era per mi evident que això acabaria passant, perquè com hem estat veient durant tot aquest temps, la resposta que s'està donant al problema català des de Madrid sempre ha estat la llei. I totes les suposades ofertes de diàleg O no es tiren endavant per una banda, o directament no es vol iniciar, perquè aquest cap de setmana se suposa que ve el Rajoy aquí, però ve amb un acte de partit i ni tan sols té la decència, guió, deferència de seure's a fer un cafè amb algú. És igual, sigui el president, sigui algú que no sigui tan rellevant o significatiu com el president, però no, ell fa un acte de partit amb els seus. Vull dir que tot aquest diàleg que se suposa que ven i tota aquesta solució que se suposa que necessita el problema català, de cara a la solució política, vull dir, no existeix de cap manera.
Home, jo diria que és una soberana tonteria tot. Mira, arrel de la famosa querella, si es presenta, bueno, al dia d'avui crec que ja hi ha 230.000 més persones que eren bastant de centre i tal i qual, que ja són més independentistes. O sigui, anem sumant més independentistes a totes les tonteries que ha fet des de Madrid, que amb ells igual els hi surt resultat des del punt de vista de Madrid. La segona qüestió important és que tot això, jo crec, no tinc ni idea d'enquestes ni tinc idea de res, però crec que el Mas torna a ser líder absolut, crec, m'ho imagino, és a dir, no en tinc ni idea, però crec que d'anar perdent molta pistonada al Mas, el 9 de novembre més aquesta querella, la inhabilitació, l'està fent liderar un projecte i tot això. Per mi em sembla absurd, i és evident que jo no sé si ve aquest cap de setmana o el que ve, no ho sé si és aquest
el
o l'altre. Jo crec que és l'altre.
No, perdoneu, doncs, però bé,
per vindre a fer això més val no vindre, és a dir, per ensenyar-nos a nosaltres què és el que hem de fer i el que això, la veritat és que tampoc fa falta que vingui. És a dir, si ve a Catalunya, el primer i correcte és, si és a Barcelona, primer visitar el president de la Generalitat, segon visitar l'alcalde i després fer el que et sembli. És a dir, que crec que el correcte seria visitar primer l'Artur Mas, parlar amb ell, visitar l'alcalde, el Trias, i parlar només per deferència que ha vingut o viceversa, i posteriorment reunir-se amb empresaris, amb gent d'aquí que li vagi explicant la realitat, perquè allà viuen en un món de xuleria i de fantaseo i de no te preocupes, tengo un amigo, todo está ganado en el tema jurídics, això, tranquilo, que esto está ganado, i després la bufetada és enorme. ve a ser Josep Lluís Núñez, per exemple.
Després en parlarem, si voleu.
No, ve a ser això, és, ve enganyat per un advocat de Madrid que li diu que està tot ganado i hem de recular i anar al martell a l'última desesperada, no? És a dir, que és un exemple de com funciona allò. Allò funciona en un món de dinars, de poc treballar i de molt parlar i de xuleries, i clar, imagínate, la pequeña, la vicepresidenta pequeña enana esta, és la que deu haver ficat el dit de la llaga de posar la querella, perquè el Rajoy crec que no té capacitat ni per decidir si posa la querella o no. Crec que ha arribat al final dels seus dies.
La capacitat teòricament és judicial, perdona, eh?
Sí, bueno, no.
Josep Maria, teòricament.
Pobre home, sí que t'ha fet tot el possible per no posar-la.
Josep Maria, digues.
Abonaria una mica les reflexions que s'han fet. Jo penso que estem davant d'un panorama més o menys previsible. Aquí d'una manera s'ha visualitzat la judicialització de la política i per tant doncs, hi ha tot un procés que s'ha portat molt malament des del govern de l'Estat des del començament. Jo estic segur que si la participació del 9N només hi haguessin hagut mig milió de persones que haguessin anat a votar, no hi hauria ni querella, no hi hauria res. Ho havien doncs, maltractat, això és una botifarrada, això no té cap sentit, això no val res i tal i tal. Al veure-la allà on dit, això és una cosa molt sèria, i llavors ens hi hem de posar. Però està clar, ni havíem preparat el terreny per poder fer una querella com Déu mana, perquè si no aquí falla tot, i els fiscals de Catalunya han vist que no hi havia els instruments, consideren que hi va haver desobediència, però no hi ha on, per on agafar-se penalment. Però han mantingut. I han mantingut, jo penso que aquí hi ha una cosa que l'hem de tenir molt en compte, i és que en aquests moments darrers, i inclús el discurs que va fer, la primera explicació que va fer Rajoy, estan parlant més per l'electorat de fora de Catalunya, és a dir, jo penso que donen per perdut la seva base electoral catalana, i diuen això ja ho tenim perdut i tirem pel dret i és igual, passi el que passi, però en canvi han de conservar els que des de fora han pressionat i han demanat de que això no pot ser, és intolerable, s'ha de parar els peus doncs, als catalans, i estan fent aquest discurs i l'estan mantenint. Què donarà de si d'això? Doncs que es mantindrà aquesta tensió, jo diria que s'incrementarà aquesta tensió en les relacions de Madrid i Catalunya. A partir d'aquí, estaria d'acord jo amb el que deia Jordi, la figura de l'Artur Mas, que ha sigut treballar doncs, tot aquest procés amb molta astúcia, ell deia astúcia, penso que és veritat, que això l'està reforçant. L'està reforçant no només de cara a l'electorat català, sinó de cara al contrincant més proper, que és Esquerra Republicana. És a dir, en aquests moments el referent d'aguantar i de defensar el protagonisme de Catalunya i la sobirania catalana està més en mans d'Artur Mas que no pas d'Oriol Junqueras. A mi no m'estranyaria que dimarts, en el discurs que ha previst i ha convocat Artur Mas, ja convoqui directament eleccions anticipades. I a partir d'aquí veurem
què passa.
Parlaves, Josep Maria, de les relacions entre Espanya i Catalunya. Jo crec que cada cop n'hi ha menys de relació entre Espanya i Catalunya. No hi ha cap pont de diàleg ni cap interès per fer-ho. No? Jo crec que, tal com bé diu el cap de l'Estat Major, som una colònia. I tal com diuen els fets, han estat de setge. Som una colònia en estat de setge, i on el colonialista el que està fent és intentar matxacar els indígenes o el cap dels indígenes. I això, que pot semblar una xorrada, cada cop que ho penso em fa molta pena, perquè és així, perquè és estrictament així. I vindrà el colonialista a posar una querella per incomplir unes lleis que el seu virrei recaudador es passa pel forro, perquè tant llei és el que marca el Tribunal Constitucional com la llei que diu que aquest any s'ha de revisar el finançament autonòmic, i aquest virrei recaudador ahir rient en el sentit de dir: tios, que he de fer el que em dóna la gana. El colonitzador fa el que vol, i ho demostra permanentment, i està matxacant al contrari. Jo crec que ens estem avançant...
Però ho pagarà cart, eh?
Bueno, ojalà. Jo crec que estem avançant a una velocitat espeluznant cap a l'enfrontament frontal, cap al considerar-nos enemics. No hi ha contrincants, sinó enemics. I quan arribem a la consideració d'enemics, jo crec que tenim un problema. I també... Ostres, coses que repeteixo perquè em saben greu, no?, que davant de les barbaritats que fan aquesta colla, les reaccions del nostre govern jo crec que són massa tíbies. Trobo a faltar més contundència dialèctica en les declaracions que pugui fer un Francesc Homs, per exemple, davant de les barbaritats.
Francesc Homs té només una arma, que és la ironia. I
sí, bueno, però que és molt fluixa. Molt fluixa.
Sí, de bar. Jo dic de bar, sí. Perquè això és, normalment és una conversa amb el bar. Home, clar, penseu vosaltres que sí, això, sí. Pensi,
sí. No, aquestes risetes i tot, exacte, està molt bé.
Està molt bé, però hi ha una mica més de serietat.
Però falta contundència. Dir, senyors, les coses són o no són, i tenim el que tenim, des de l'algú no massa maco.
Jo per variar em permetré que discrepi, però jo no penso que Mas hagi sortit gaire reforçat de tot això, perquè no, i us dic us dono els motius. El desgast d'un govern, per un costat, que sempre existeix. Per altra banda, se suposa que en el moment, un dels moments més àlgids de l'independentisme, on la majoria independentista se suposa que és més alta, el Mas té un petit problema, que és Unió, i que és la indefinició de part de la gent de dins del seu partit.
Ja ho té descomptat, això.
Sí, exacte. Jo crec que ja el té fora, Unió.
Però això, en el moment, perquè, com bé dius, dimarts s'han de prendre decisions importants. I ja veurem el tema si hi ha llista unitària o no, i podem fer més esmorzars del que calgui. Però si Mas, si Convergència en aquest cas, dic Mas com a cap de Convergència, se suposa que...
No, l'has de diferenciar, jo penso.
Ja ho sé, però com a hipotètic cap de llista.
Ho va dir, parlen de la llista president o del...
Quin és l'últim dia que va dir alguna cosa l'Oriol Junqueras?
Ahir em sembla que...
Avui unes declaracions en una entrevista al Nació Digital.
Però Junqueras fa dies que havia tema.
Que es repeteix molt, no hi ha res nou.
Està absolutament desorientat.
Sí, ara sí que no. Bueno, es feia president ara, i ara ja no s'hi veu. Sí.
Jo penso que ara mateix és el moment on com en tota negociació, les dues parts, i en aquest cas Convergència i Unió i Esquerra Republicana, o Convergència per una banda, Unió per una altra i Esquerra Republicana per l'altra, han de fer les seves sessions. O sigui, aquí ningú guanyarà el 100%, perquè està clar que si guanyes el Mas, aquí hi hauria la llista unitària, Mas 1, Junqueras 2, i vés a saber qui de Unió 3. Això no fa la pinta que passi. No. Llavors, ara haurem de veure qui renuncia a què. Qui renuncia a què. També és veritat que, com a president de Catalunya, com a persona que ha portat el procés fins on hem arribat, jo li predisposo a Convergència i Unió o al Mas una mica més de poder, o com a mínim que ell no hagi de ser el primer a renunciar amb el que
jo
sigui que es negocia.
Tots dos diuen ja ens trobarem després.
Ja, però aquest ja ens trobarem després es trobaran de contra amb molta gent que té la il·lusió de que segurament per primera vegada hi hagi aquesta unió amb una cosa comuna, i deixem a part si jo vull més salvar les balenes, o si jo vull més bancs, o si jo vull més empreses, o si jo els vull de color lila. És igual, per un moment la gent ara...
Si jo vull tenir més gent col·locada.
No, ja ho sé, però si els problemes jo ja sé quins són, però tot això no li expliquis a l'àvia, amb tots els respectes, de 60 anys, que van a votar al col·legi del seu poble no sé què, que el que s'estan repartint aquí són les cadires.
Escolta, però... Jo
no, si no desestimaria la llista unitària, però bueno, no la desestimaria.
Jo és que crec que el Junqueras deu estar qüestionat ara mateix el seu partit.
Ahí està, i llavors ha sortit d'alguna manera digna, d'aquí.
Exacte, i molt pit no està per treure ara, no? Però és que jo torno el mateix... Eleccions, per què? Per acabar-ho de trencar tot. No, cony, les eleccions no fan falta. Ara el que fa falta, que jo, sí, és... No, és que crec que no, perquè no, ens posarà... Si tornem a la casella d'inici.
Sí, però té un problema, que és que no pot passar dels pressupostos, perquè tothom l'amenaça, tothom l'està coartant. Home, en teoria tindrà un grup majoritari.
En què millorem? En teoria. A les altres també.
Desencallar el tema.
Quina és l'alternativa a les no eleccions?
L'alternativa és continuar. Pot continuar perfectament, pot fer pactes puntuals amb el PSC, pot prorrogar els pressupostos. O sigui, el que pot fer és guanyar temps. Ara el que cal.
Aquests 2 milions de persones que t'han dit que això no funciona.
Els màrtirs funcionen en un temps determinat.
Però no han dit que volen eleccions.
El
meu vot no anava en la direcció d'avui eleccions.
Home, no, perquè no se'ls preguntava això, però si el teu vot, el que està dient, i el teu vot, i no és el teu vot, és la teva participació en un procés, però igualment, el que està dient aquest vot, entre cometes...
El meu era un vot, eh?
Ja ens entenem. Era perquè no se'ns carillin contra nosaltres, o alguna cosa.
Home, mira, tindríem notícia.
Jo també m'apunto a que se'n carillin contra mi, que a mi m'agrada...
El que estava dient aquella gent posant el paperet amb aquella urna de cartró era canviem l'estatus quo de com està ara mateix els que van votar sí o els que van votar sí. I això... per mi, dins d'aquesta legislatura, amb aquest àmbit autonòmic actual, no té cabuda. No té cabuda. O sigui, indirectament t'estaven dient canviem com està muntat el sistema.
No ho podem treure demà.
El que passa que jo el que veig és que el panorama actual, jo penso que no és prorrogable, aquesta situació, ja, però clar, hi ha dues optatives. Dir, d'aquí a les eleccions generals falta menys d'un any o un any, que això donarà un marc totalment diferent. L'interlocutor aquest que no funciona avui, jo penso que no serà el mateix, el Rajoy no serà el nou, jo penso, no serà el nou president de l'Estat, ni tindrà majoria absoluta, i aquí a Catalunya hi haurà una correlació de forces diferent del que ens sembla que fins i tot indicaven les votacions del procés. Hi haurà forces noves, es pronunciaran els que es van quedar a casa, veurem quin panorama, i per tant és necessari aclarir això per poder saber quin és el següent pas, però aquí i allà. Jo penso que són dos marcs que s'han de veure, a clarificar, i només es pot clarificar a través d'eleccions.
El canvi allà, les alternatives respecte al problema català que deia, ja s'han expressat. Ni el nou PSOE amb el seu nou secretari general, ni el senyor Pablo Iglesias, que sembla que serà el proper president del govern segons quins canals miris, cap dels dos tenen previst algun gest significatiu respecte a la situació de Catalunya.
Jo discrepo. Podemos té una posició diferent dels altres dos.
Respecte a Catalunya?
Si no té cap posició, si allò és demagògia pura.
Tu vas escoltar l'entrevista del Pablo Iglesias diferent que la meva.
Quina posició té a Podemos, Maria, digues?
No, el posicionament és dir, escolta, aquí hem d'anar a un procés constituent en la qual hi càpiga tot i que entre tots decidim quin és i que Catalunya pugui pronunciar-se per dir quin és l'encaix que ell vol o no vol.
Tot això és molt bonic, ho portem plantejant molt de temps.
Però no ho diu ni el PSOE ni el PSOE.
Suárez ja ho havia dit, això.
Querido director general.
El PSOE també vol reformar la Constitució, no? El Pedro Sánchez també vol reformar la Constitució.
Vol reformar, no vol canviar-la. No, és a dir, és la reforma puntual i l'altra...
Pablo Iglesias vol fer un canvi de zero, diguem.
Sí, és dir, és una
Constitució nova.
És una Constitució nova que l'hem de tornar a pactar entre tots, i els catalans han de tenir veu pròpia en aquest diàleg.
Sí, però sense dret a decidir, això és el que deia l'altre dia, no?
No, dret a decidir, sí. El que passa que ell diu, jo defensaré que hem de trobar una manera d'encaixar-ho, això. Però si decideixen...
Hola, benvingut a l'any 2006. O sigui, és que...
Deixeu acabar el Josep Maria, pobre.
Però si decideixen, doncs, els catalans, doncs, allunyar-se, ell ho respectaria.
Què opina vostè de la deuda? Li pregunten i no la pagarem. Ja està, molt estupendo.
Hi ha un matís, això, eh?
No la pagarem. O que tot ho matisa, clar, que rep la bufetada.
El que he llegit jo, vaja.
Diu, ostres, tot ho matisa.
I recomano, i això no es deu poder fer, això, però hi ha una entrevista...
I tant, recomano el que vulguis.
No, hi ha una entrevista a la que està en el Consell de Podemos, una catalana, professora catedràtica de la Universitat de Girona.
El crític és...
El crític.
Sí, ara et dic exactament el nom, perquè mira, tinc davant...
Jo recomano, perquè parla de tot això, de com veu ella, i és una professora i està a l'òrgan de coordinació de Podemos, i jo penso que és molt diferent dels altres. Jo estarem d'acord o no estarem d'acord, però és un plantejament i una visió diferent de les relacions i de la capacitat de decisió que ha de tenir Catalunya.
Però tenen en compte que tots aquells 12 o 14 que han triat, només aquesta hi toca una mica, que jo he sentit per moltes vegades aquell nano que es veu que cobra de no sé on i tal, igual, i no treballa.
Té una beca.
Sí, té una beca i tal,
ja,
igual.
Ja he renunciat,
i,
em sembla.
Sí, clar, tot renuncien quan reben la bufetada. Tot renuncien quan reben la bufetada. Vull dir, però aquest noi mateix, que el sento, que és a Telecinco, Antena 3 i tal, igual.
Suposo que la sexta, sí.
No, també Telecinco, Antena 3, un dels dos també surt continuadament. És a dir, aquest, és que el programa és demagògia pura, tope. Evidentment, potser sí que és com Venezuela, no? Va afirmar, una de les afirmacions que em va fer a la tele és que Venezuela té més llibertat de diaris que aquí, més llibertat periodística que aquí, bueno, i llavors està convençut que sí, vull dir, o sigui, esclar, amb aquesta gent no anem enlloc, vull dir, ara, que tindrà moltes votacions perquè la gent està als pebrots i vol pagar i vol canviar-ho perquè és el que farà més mal, doncs, vale.
Sí, estem aquí a la cultura.
A mi, mira, a mi, estupendo, jo, si comencem de zero, jo sóc el primer que negocio amb ells i que m'adopto amb ells si eliminem la monarquia, per exemple, o sigui, ja de la Constitució. Mm-hmm. Ja m'agrada veure aquest militar que va parlar ahir, més els seus amics que deuen estar dinant i tal, què pensaran de tota aquesta història?
Sobre l'entrevista que deia el Josep Maria, ara me l'he estat mirant en diagonal, dos titulars. Si es tracta de tombar el règim, ho haurem de fer a Catalunya, però també amb els companys de l'Estat. És una de les frases que diu la... la Gemma Obasar. I també diu, sobre la independència, ara trobo el titular, és un error de l'independentisme no reconèixer que una força d'abast estatal, en referència a Podemos, defensi de forma clara el dret a decidir en el seu programa. Ho dic perquè, vaja, és una entrevista molt àmplia, és una llarga,
jo per mi la conclusió de tot plegat és que, o sigui, ara se suposa que hem d'esperar que hi hagi unes eleccions. A les Corts espanyoles. Després hem d'esperar a que
no esperar, no.
Bueno, hem d'esperar, perquè són, no són fins al maig de
jo vull dir només que l'interlocutor,
diguem-ho d'una altra forma. Tenim un any, per preparar-nos. Sí. Per què farem un cop l'entorn a Madrid hagi canviat? Sí. Perquè que canviarà, clar, és una dada, no? Per tant, tenim un any per preparar-nos, això és un luxe. Si ho fem amb tranquil·litat, amb pausa, amb rigor, estarem en una posició bona. I podem fer-ho no només a nivell de les xorrades que puguin dir per la ràdio, de les tonteries que puguin dir al Congrés, sinó, insisteixo, a nivell internacional i amb una feina molt a nivell de comunitats autònomes.
Sí, però Joan, no estaria malament que aquesta espera es fes ja també mirant la correlació de forces d'aquí, que serà diferent també. L'Espanya, però la d'aquí també serà diferent. I els interlocutors no seran aquests mateixos que tenim avui. Ni la proporcionalitat del PP, ni la de Ciudadanos, ni la de Podemos que pugui arribar, ni la d'Esquerra, ni la... Serà diferent.
PP es presenta aquí?
Sí, es va presentar. Però un moment, i què li expliques a la gent? Després de tot el que ha passat, li direm, no, ara esperarem un any? A veure què passa a Madrid?
Escolta, que no cal explicar-ho.
Jo el que penso és que tot això va en contra de tot el procés que ha estat passant des de fa 3 anys, totes les manifestacions. No t'estan demanant això?
Jo estic preocupat,
Perdoneu que les interpreti d'aquesta manera, però jo penso que tot el que aquesta gent ha estat demanant a manifestacions, processos participatius, ve baixes i tot això, no és esperat que surt a Madrid per a veure com pactem la... No.
Ara deixem que el president decideixi, que ell sabrà més bé que nosaltres.
Saps
què passa? Que estic molt preocupat perquè m'has dit que governarà Podemos, no?
No.
Clar, jo tinc... Ens has deixat planxar.
Saps què passa? Ens has deixat planxar perquè jo tinc una casa en propietat a Barcelona i una a Eivissa i n'hauré de vendre una, no? Perquè, clar...
Bueno, no te la col·lectivitzaran, no?
Sí, no? Han de vendre una, sí.
Ja anirem a Joan Ramon i
jo
a agafar-te la Eivissa,
exactament. Farem la mateixa demagògia que ells, vull dir, esclar...
No. Com no som propietaris, ni tu ni jo, Ramon, anem a Eivissa i col·lectivitzem.
Escolta, jo us volia llançar una pregunta. D'aquí una setmana i escaig ens visita el colonitzador.
Haurem d'anar a aplaudir-li, no? A donar-li calés.
Jo estaré a Caldes de Malavella.
Sí, jo pensava aquest matí, abans hi havia una tradició molt, molt maca, és que quan un músic o un artista de teatre tocava una música molt mal tocada o feia una representació molt dolenta, doncs la gent li agraïa proporcionant-li tota classe de vegetals, tomàquets, patates, cols, etc. Home, jo considero que la música que toca el colonitzador és molt dolenta. És molt dolenta. Doncs a mi se m'ocorren dues opcions. Una, potser més gestual, no? més pictòrica, més maca, que seria anar tots a veure'l i donar-li l'esquena. Imagineu-vos...
És un acte de partit, no?
Imagineu-vos... És igual. Si són
fora, gats,
tu dius, jo soy del PP i et deixen entrar. I l'altre seria doncs proporcionar-li aquesta sèrie de vegetals i aliments que
no t'hi veig jugant aquí.
Probablement. No,
no però sí que és veritat que això deixa entrar tothom. Mira el pequeño Nicolás, vull dir, estava el rei i tot és
tot arreu.
No, però el PP com a mínim.
Però ara en sèrio. Ve aquest tio aquí. I ens matxaca evitant qualsevol contacte de lo que marcaria el protocol més bàsic i l'educació més primària. No hem de fer res. És que som així de burros aquí o què? Perquè aquí fem una B baixa i ens pensem que està tot fet. No, les B baixes s'han de fer cada dia. perquè si no les fas cada dia, no passa mai res. Llavors, vam fer una V-baixa, magnífic, hem fet un procés de participació fantàstic, collonut, som uns cracs. I què passa immediatament després? Que ens foten una querella, que no ens fan ni una sola inversió a Catalunya, que no es revisa el finançament autonòmic i que, a més, hem de suportar aquesta colla.
Jo, Joana,
riem-se la cara a tothom. Dic, fem alguna cosa.
Em semblaria bé a nivell protocolari que se saludessin, que es fessin un cafè i el que vulguis, però escolta, si hi ha d'haver conversa o hi ha d'haver negociació, no cal sigui doncs, pública, notòria i amb tota la parafernàlia. Es poden trobar en qualsevol moment d'una manera discreta, secreta i tal, i això és el que no fan. I tant, que facin un gest de que vinguin a saludar, que vols que et diguin.
No vindrà a saludar, no?
Ja ho sé, per això, però vull dir que tampoc jo li demano ni li recrimino ni res. Va fer la seva feina amb el seu partit i farà un discurs que ja hi haurà la protesta al carrer, n'estic seguríssim. I per tant, continuarem vivint del xou, i aquí no passa res.
Però mira que és fàcil, hòstia, si és que el que crec que és convenient en aquests moments és que surtin tècnics i expliquin que tècnicament això, hi ha un llibre blanc nostre que diu exactament els 2 anys que tenen fotuts, tot com serà, doncs un altre, hi deu haver tècnics, almenys a Madrid, que pensin el contrari o que manipulin els números o els facin d'una altra manera perquè surti. Sí, és fàcil convèncer la gent dient-li que no pagarem les pensions, com pagareu les pensions, com pagareu el no sé què, 4 coses de demagògia i la gent s'assustaria. Ara, amb aquest plan, vull dir, de dir soy más chulo que nadie, cada dia sopem més gent a la diputació, que havíem d'estar bé. Vull dir,
ni ells ho creu, penso, que
per
és
cert,
més xulo ja.
Hi ha avui un titular als mitjans que volia comentar. Nova Esquerra Catalana i el corrent intern del PSC Moviment Catalunya es fusionaran en un nou partit que es fundarà al gener. Això comportarà que les diputades socialistes al Parlament, Marina Geli i Núria Ventura, i també Montserrat Tura, deixin la militància del PSC. L'objectiu de la nova formació socialista, en la qual s'integraran l'eurodiputat Ernest Maragall i les exconselleres Geli i Tura, entre d'altres, és concórrer a les eleccions municipals del maig.
Crec que el Nadal també...
Ho diu el 324.cat, és el resum inicial.
És
cert?
És correcta la informació. Demà anunciaran les persones més representatives del Moviment Catalunya, que són els que tenien càrrecs orgànics o diputats, doncs que deixaran la militància del PSC. El dia 30, en principi, hi haurà un acte unitari de Nova Esquerra Catalana i de Moviment Catalunya per visualitzar aquesta fusió, i a partir d'aquí es crearà, diguéssim, una nova sigla, un nou nom, si Nova Esquerra d'alguna manera desapareixeria com a nom, i sortiria una altra força política que a partir d'aquí. Les diputades que hi ha en aquests moments, en principi, deixen el carnet del PSC. No està previst que deixin, de moment, l'acte, perquè consideren que la legislatura està a punt d'acabar-se i que aguantarien pràcticament fins que puguin l'acte de diputat, sense anar segurament al grup mixt, sinó, en tot cas, negociant doncs, el seu vot en les votacions que...
Segons com els hi quedaran un parell de setmanes de legislatura.
Sí. Hi ha l'interrogant, que fins ara doncs, això anava lligat també amb la coincidència o la convergència d'Avancem. Avancem doncs, ho està rumiant 2 vegades. En principi estava d'acord doncs, amb sumar-se a aquesta iniciativa. De moment ho té aturat i, per tant, de moment l'únic que hi ha en aquests moments és Nova Esquerra Catalana i Moviment Catalunya, que per cert aquí Sant Cugat també...
Sí, anava a dir, aquí pot tenir moltes implicacions, perquè el cap de llista del PSC, Ferran Villasenor, és de Moviment Catalunya.
És Moviment Catalunya.
Ergo, deixarà la...
I representant, diguéssim, és el representant o l'enllaç del Vallès aquí. I per tant és previsible que deixi el carnet. I per tant això voldria dir que no seria el candidat del PSC a les eleccions.
I seria el candidat de la fusió de Nova Esquerra
no,
i Moviment?
No,
no té per què
no
ser
està,
això.
No.
Com es decidirà aquest candidat? Perdoneu la faceta periodística que acabo d'agafar un moment, però l'efecte professional?
No hi ha decidit de que hi hagi una proposta de candidatura específica, en aquest cas a Sant Cugat, doncs de les dues moviments.
No, la pregunta era com, en aquest cas, la nova formació, i potser és molt d'hora per preguntar-ho, decidirà quins són els caps de llista o com es faran aquestes llistes a l'hora de presentar-se a les municipals, que sembla la primera vegada que...
Serà quan això es formalitzarà, hi haurà l'estatut. Nova Esquerra Catalana de faran sempre llistes obertes, primàries en tots els casos. Uh-huh. Per tant, se suposa que aquests criteris es mantindran.
Però us presentareu a les municipals amb el paraigua?
Jo penso que no, però no està decidit.
Però, per exemple, es podria buscar una entesa amb Esquerra, perquè si no l'Esquerra catalana van a les europees amb Esquerra...
No, això és una altra cosa, és dir, que lligat amb altres forces, sí, però així d'una manera autònoma i independent.
Si la Brava, per entendre'ns, no.
En principi, però tampoc no està decidit això.
Bueno, felicitats, no?
Sí, enhorabona.
És una excel·lent notícia.
Jo aplaudeixo molt, perquè el PSC em sembla vergonyós, i menys mal que els històrics del PSC, que han viscut el PSC de veritat, no poden continuar aquí, Boniceta, que parla molt bé i que s'enrotlla d'aquí per allà i ho manipula tot per aquí per allà, però la veritat és que el contingut és zero.
Jo penso que és important, perquè anava a dir acostat, no es pot dir potser això, no? Però sí que, home, són persones molt històricament molt vinculades al PSC, que en un moment determinat d'una era pública doncs hagin decidit de donar-se de baixa,
no, pa, sí, sí.
És molt important com a persona. Moviment Catalunya té la implantació que té, que tampoc és doncs, una cosa molt, molt potent, però com a referència de persones que tothom ha vinculat doncs, amb una història del socialisme català, jo penso que sí que és un gest que diu aquí hi ha alguna cosa que està canviant en la visió, diguéssim, bàsicament doncs, en aquest vessant més catalanista, per dir-ho d'alguna manera, perquè és allà on hi ha les discrepàncies més accentuades i que ha provocat això.
I perdona'm una última pregunta. Catalanista vol dir independentista en aquesta, els estatuts? Perquè m'imagino que tal com aniran o tal com van els trets en aquest país últimament, la definició sobre aquest tema és important.
Si van amb Esquerra Republicana a les europees, el criteri deu ser clar, no?
Però jo, a veure, Josep Maria no diu res.
Jo no he vist mai, segons quins candidats històrics del PSC que estàvem dient, pronunciar-se a favor de la independència directament amb aquestes paraules.
Està molt bé que mantingueu un debat sobre una cosa que...
Per això pregunto.
Quan es forma un partit i encara s'està doncs, per acabar de lligar, són coses que en el seu moment es diran quan toca.
Ui, que polític ho veig, això.
No, però...
Està parlant ja com a fora de la llista.
Sí, sí, sí.
El veurem aquí fent campanya.
Sí.
Josep Maria ja sap de què va el tema d'estar a la banda política i es nota quan s'ha d'esquivar la pregunta. No, ho entenc per una cosa, que és que encara no està format els estatuts, no. I estem preguntant sobre...
No, però si van anar amb Esquerra és lògic que sí, no?
Per tu és molt lògic, però segons quines persones vinculades històricament al PSC, jo penso que aquesta vocació independentista no la tenen tan clara. Penso.
Lògica difusa.
Home, Pasqual Maragall, sí, per exemple.
Sí, però jo no sé, jo per exemple no recordo haver vist mai a la Tura pronunciar-se a favor de la independència així clarament, com si ho ha fet l'Ernest Maragall, o com si ho han fet altres membres de l'esquerra catalana i no de la nova esquerra, saps? Del panorama de l'esquerra a Catalunya. Per això et dic que jo penso que serà un punt important entre els estatuts d'aquest partit.
Tothom arriba a la defensa del dret a decidir.
Sí, fins aquí sí, però en un moment on justament abans deia que el Jordi deia que el que està fent el PSC és il·lògic, doncs a mi sembla molt lògic, s'ha posicionat en un punt que la indefinició en aquest cas et perjudica. Ah, jo sí, però no, ells diuen no, nosaltres estem al cantó del no independentisme. Fantàstic, t'has definit, a partir d'aquí et trobaràs amb un electorat que serà amb una porció del pastís.
Sí, sí.
Jo penso que Nova Esquerra Catalana no pot cometre, bueno, o el partit que surti, perdona, no pot cometre aquest error de tenir una indefinició en aquest sentit. O sigui, s'ha de mullar, i més amb la cosa que ara mateix implica la centralitat del discurs polític a Catalunya.
Està clar que s'ha de centralitzar.
Jo penso que si no ho fan seria un error.
Marina Geli ha dit que mantindrà l'escó al Parlament quan deixi el PSC, ho ha dit aquest matí a Catalunya Ràdio, per tant...
Sí.
I el nom de la formació? Això...
S'està encara, no està fet. No està fet.
Molt bé. Sempre tenim aquí la font a primera hora,
Quasi que us espavileu perquè s'ha de registrar això.
Sí, compte, no? Perquè Moviment Catalunya no va registrar el nom José Zaragoza.
Em sembla que alguna cosa no t'ho sé dir.
Sí, que ningú va registrar en el seu moment i des de Nicaragua José Zaragoza va trucar un correspongui per registrar el nom. I va dir, doncs, registrarem Moviment Catalunya, ens ho quedarem...
Però no crec que sigui tan difícil trobar un nom, Si aquest és el principal problema...
No, és igual, segur que no s'ha forrat, amb la explotació comercial del nom. Escolta, jo tinc un dubte pels juristes.
Anaves a parlar del tema Núñez o no?
No.
Què voleu
parlar
de Núñez? No,
home, fes la pregunta.
No, però és que és referent a la querella, no?, que em costarà no esmorzar. Aviam, Jo sóc enginyer i algun cop ho he comentat, no? No és que les coses siguin blanques o negres, sinó que poden tenir diferents gradacions de blanc o de negre. El que és estrany és que una cosa passi de ser blanc a negre per una qüestió d'opinió. Si les coses són el que són.
I sí, per això.
L'altura fa que siguin. Aleshores, amb lleis entenc que hauria de ser una miqueta menys estricta, és a dir, més opinable, més debatible, però que també ha de ser estrany que una cosa passi a ser clarament sí a no. I em refereixo al fet que aquesta querella, els fiscals de Catalunya, que probablement molt burros no són, tinguin clar per unanimitat que és no, i que quan ho portes en un altre entorn tinguin prou clar i amb una majoria amplíssima que sí.
Aviam, no, això jo tinc la idea clara, és a dir, quan et reuneixes els tribunals, els fiscals superiors del Tribunal Suprem de tot Espanya, aquella gent són nomenats a dit pel fiscal aquest, vull dir, és a dir, que aquells pobres gent
no
té cap opinió al respecte ni coneix Catalunya. Ara, què passarà aquí? Pues jo crec que al principi es presenta la querella i jo crec que el jutge dirà que no ha lugar a la presentació de la querella, s'impugnarà i a partir d'aquí ja, com que ja va a instàncies superiors destinades a dedo, ja...
Jo penso que en la interpretació, vosaltres que sou advocats o tal, en la interpretació del dret hi ha una marge de discrecionalitat molt gran. I
o penal menys, perquè no pots anar aquí
infanta,
vacilant.
Tu tens la infanta. Oh,
l'infanta és un càrcer.
Si serà, no, però si hi ha causa o no hi ha causa, si es pot...
Però dic pel nombre de gent implicada. O sigui, si fos un contra un ho entendria, però és que el 100% de la Fiscalia de Catalunya...
No, el 100%, que hi ha alguna fiscal que ha intentat inclús doncs, demostrar que discrepa d'això i no se n'ha sortit i tal.
Però
quasi el 100% d'aquí i el
100% de l'altre cantó.
Però amb la infanta passa el cas següent. El fiscal està defensant a la infanta. I és el jutge que està imposant la seva cosa, que és molt anormal. El cas normal
però,
és...
Però amb raons jurídiques, teòricament.
Va, això,
sí, això, però és igual puro, que els fiscals amb raons jurídiques...
Escolta, no pot ser que la Pantoja entri a la presó i l'altre no. Vull dir, és el mateix cas. Són idèntics els dos casos. Vull dir, no... És igual, passem de la infanta, que no és el tema. Ara, el procediment, que és l'impulsa el fiscal, que és el correcte, i el jutge, que és superior al fiscal, decidirà si hi ha culpabilitat o no, i punto.
Correcte. I en això el que s'ha demostrat...
El que no hi ha... Perdó, abans, jo he sentit avui d'algun que sembla que ja en tenia molt, que el que no hi cap és una inhabilitació cautelar.
No, bueno, això sí que hi cabria, però vamos,
però no la demanaran.
Sí, això ha de ser abans que te les...
Però l'haurien d'admetre a tràmit.
Clar, l'han d'admetre a tràmit primer abans.
El jutge ha de considerar que aquesta mesura,
una superior de justícia de Catalunya,
no l'hauria de necessària en aquest cas per protegir el bé públic, que seria doncs, que aquesta persona no pot governar Catalunya pel bé de Catalunya, fins i tot.
És que si li poses al jutge aquesta petició, t'envia a fer gargres, però ràpid.
Però en el rerefons...
L'estàs posant en una traspassa de peta a ell, que no té res a veure amb aquest tema.
És a dir, la conclusió és que no hi ha diferents interpretacions de la llei, sinó hi ha,
penal hi ha poques,
diferents amos als que els hi fas més cas.
Jo, per mi, interpretacions de la llei pot haver-hi, i jo estic segur que un jurista et pot trobar motius a favor i en contra d'una cosa i de l'altra. Ara bé, el que sí que hi ha és un òrgan aquí que la fiscalia, que és jeràrquic, o sigui que tu envies, amb suposo, la bona voluntat o esperant que els fiscals de Catalunya això t'ho tirin endavant de la manera que tu t'agradaria, et trobes que aquí interpreten, pensen que aquesta llei és la interpreten diferent, i què passa? Això quan torna allà diu, bueno, em sap molt de greu, jo respecto molt la teva opinió, però com que mano jo, la presentem igual.
Per tant, aquí no hi ha criteri jurídic.
El que passa que...
Hi ha criteri jurídic, però mana el de dalt.
Són afirmacions.
El que passa és que hi havia llibertat, sembla, que el fiscal general encomanés la presentació a un altre fiscal, no necessàriament està obligat a que el presenti la Fiscalia de Catalunya i li dona a la Fiscalia de Catalunya que ho presentin. Per tant, ho han de presentar uns que no hi acaben de creure.
No, és que de fet, el fiscal general que va rebre instruccions d'això i va dir, bueno, ell mateix no està convençut de presentar-la, ja sap que no hi ha arguments, i llavors diu, bueno, feu el que vulgueu als catalans, i tal, pensant, bueno, si passen dies, això es anirà afluixant, els catalans diuen que no, i ja està, ja m'ho he tret de sobre. És la vicepresidenta militar, que, hija de militar, per cert, que és la que ha dit, què passa aquí, hay que fer-lo, i tal, aquest home ja s'ha vist sol, i es veia tan ridícul de dir, jo per nassos dic que es presenti, que reuneix aquells vellets i tal i qual, que tots viuen molt bé, per cert, i poca feina i molt sou, i que estan designats a dit, i que han de dir, pues, a mi tanto me da, el tio que està a Sevilla de fiscal, que li portarà el tema a Catalunya i tal i qual. Si li dic que no amb aquest em fotrà fora, no, home, no.
Jo pregunto quantes dimissions generarà això.
De qui?
De fiscals.
Bueno, entrarà el fiscal ell. El Torres Dulce aquest ja té els dies comptats. Home, és clar, és que dir, acusar un individu de que s'han utilitzat calés públics per la utilització de la campanya, bueno, això s'ha de provar. És a dir, qui ha dit que té utilitzat calés públics?
I prevaricar, i usurpació, vull dir, sumar...
Tot. Que s'han utilitzat diners públics per organitzar el 9-N, això és cert, si ho han dit, vull dir, és normal, l'ha organitzat el govern, i s'hi han abocat, em sembla que eren uns 8 milions d'euros.
I la publicitat, i tot.
Clar, i el fet de fer els anuncis, tot això
no té un volum, no té un volum per allò...
Clar, l'afirmació que sabies que era il·legal, home, no? Si ho hem demanat al Constitucional que ens aclarís i no ens ho va aclarir.
Que això té un cost, és evident. Que fer això és un delicte, és una altra història. Però que, home, que muntar el 9-N té un cost, això...
Escolta, que he colat la pregunta, però el Pep necessita parlar del Núñez.
No, 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 jo com és un personatge que tant han aparegut a les tertúlies, he pensat que potser voldríeu fer algun comentari.
Però és també un empresonat així de classe, eh?
Sí, està separat de la resta de...
Separat, acompanyat del fill, una mica de fred la primera nit, però...
Sí. No sé si ho fan per ell o per la resta de presidiaris, eh? D'això de separar-los, no...
Bon perill dels
encara els hi vendria, sí, encara sí. Els hi vendria algun apartament.
Els hi vendria pisos.
El tabac, segur que controla el tabac.
Escolta, jo el que trobo impresentable és que el Barça mantingui el recolzament a un president empresonat per estafador.
I mantingui el nom del museu. Perdó.
El nom del museu.
Jo encara diria més, el nom del museu. Tenim...
Aquí estem pixant fora de test continuament.
Continuament.
I aquesta colla que porten al Barça, de veritat, no sé com sou socis d'una cosa tan...
No som socis perquè tenim l'esperança de canviar-ho.
Correcte, i perquè com que és més que un club, també és més que una directiva. I ara, en algun moment, mira, vosaltres no espereu que les eleccions de l'any que ve canviïn el panorama, doncs els socis del Barça que no ens agrada aquesta directiva espereu una mica el mateix.
Feu-los fora, home, feu-los fora.
No, ja
això, han fet prous diners.
Molt difícil, eh?
Feu un referèndum.
Ja, fem un referèndum. Ja, l'últim que vam fer, que va ser del tema del Camp Nou, no va sortir com alguns voldríem, i ara tenen carta blanca per reformar l'estadi de la manera que vulguin els mateixos que han fet tripijocs amb el Qatar, que estan als tribunals, o sigui, que han portat el Barça, han fet que el Barça estigui imputat com a club als tribunals, tota aquesta gent serà la que pot decidir ara com serà el nou Camp Nou.
Per cert, Javier Faus i el Qatar, avui he sentit que encara no ha presentat la querella contra Agustí Benedito.
Que ha de presentar. És un error la querella, perquè querella...
Demostrarà que sí que estava implicat.
Clar, implica la instrucció del cas, implica l'averiguació continuada d'això fins que la investigació... Per això, després de la querella, va dir, no, una reclamació civil. Allà,
sí,
la civil, la civil ja no s'investiga, ja, el que diguen les partes i després jutjo. Però el penal sí que el jutge instructor, i més amb aquest tema de publicitat, si fossin tu contra mi, la instrucció és relativa. Però resulta que no, que com que és pública, hi ha molt interès, llavors, i clar, seria un error per part d'ell. Vull dir, ara, escolta, si ho vol fer...
De fet, poses Javier Faus, Qatar i fons d'inversió a Google i et surten notícies de diaris econòmics explicant que, vaja, el mateix que va dir l'Agustí Benedito a la tertúlia...
Que m'expliqui com va comprar el Vela i a qui li va vendre el Vela, per exemple... A l'hotel.
No. I és això el que diu ell, en el moment que actua el tema penal, si tu suposa que estàs, si tu li has posat en nom del Faus, en aquest cas, uns negocis i et querelles contra ell, la investigació, com tu dius, el primer que haurà de fer és veure si això és cert o no, i en el moment que es vegi que sí que Faus té negocis amb el Qatar o que n'ha tingut, llavors qui té la raó és el que ho ha dit. Per tant, la querella en aquest cas, ell no tindria motiu per defensar-se perquè sí que és cert l'afirmació de que té negocis amb el Qatar.
Clar, i llavors li sortiria de tots els diaris que els té. Vull dir, esclar, que és una... són gent molt... A veure, en fi, són gent que va fer negocis.
Passarà el Nadal el Núñez a la presó?
No crec. No. Jo tinc opinió que no.
Sí, han dit que estarà com a mínim un any, no?
Si no pot estar-hi, té 84
83,
anys.
83.
A partir de 70 té un règim, a partir de 80 tens un règim.
I el règim diu que per Nadal t'anar a casa a menjar canelons i carmolla?
Que en seguida... A veure, el problema que té que és públic. Si no fos un personatge públic de tal envergadura, en dues setmanes està al carrer, perquè a partir de 80 no vas a la presó. Mm. És a dir, s'ha de considerar...
Perquè... No hi vas en absolut o és un tercer grau?
És una presó exemplar.
Sí, exacte, va ser un tercer grau immediat i tal. El que passa que en aquest cas és exemplar, és a dir, el fet es fa que els de 80, 70 entrin a la presó, perquè encara li dius, sota, ja he complit 80, ara mato la dona, el fill, la dona, tal, tal, i llavors ja no hi vaig.
Fiesta loca.
No?
Per això llavors... esperen que el Millet compleixi més anys, perquè sí. Pugui escapar-se del tot.
Sí, sí, sí. Sí. Llavors, és, això és un tema, el del Millet és un tema espectacular.
Espectacular.
Vull dir, no, no és... No és...
No i aquest és nostre, eh? Aquest sí, és nostre.
No té, però, un moment, no té culpa el Rajoy. Si el Núñez ha trigat 25 anys a la presó, el Millet el millor sí, triga sí, 25 bueno, més, eh?
Perdona, ha tardat 25 anys amb recursos
per això, per
i
això.
Molts recursos. Aquests és que no iniciem ni el pleit, eh?
Per això,
ah, que
per
el problema que és que no iniciem, eh?
Hem de marxar. Josep Maria Balcells, Joan Alzina, Joan Ramon Armadas i Jordi Piella, moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve. Molt bon dia.
Gràcies, gràcies.